Molt bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts a aquest primer diumenge del mes de novembre que estrenarem parlant d'economia, parlant de diners, perquè això és el Duros a quatre pessetes, el programa d'economia de COPE Catalunya i Andorra, on avui parlarem d'una nova revolució que ens espera en menys de 2 mesos, que ens canviarà la vida a tots, i no estic exagerant, de debò, de seguida veieu de què parlo. Ens anirem a Madrid perquè allà passaran coses aquesta setmana importants també pel món de l'empresa, i saludarem a una persona clau en el sector de les telecomunicacions a casa nostra, un sector al que hauríem de fer molt més cas perquè afecta molt el nostre dia a dia. Tot això i més, els propers 60 minuts de Ràdio en Clau Econòmica. Benvinguts al Duros a quatre pessetes.
Duros a quatre pessetes.
I avui ens acompanya al programa el Ferran Amago. Ell és el degà del Col·legi de Graduats en Enginyeria de Telecomunicacions de Catalunya. Amb una trajectòria internacional, especialment a l'Amèrica Llatina, i una sòlida formació en regulació, estratègia i transformació digital, el Ferran Amago torna al capdavant del col·legi amb una missió clara: recuperar l'impuls d'un sector clau per la competitivitat i la seguretat de Catalunya. Parlem amb ell sobre els reptes tecnològics, el talent jove, la bretxa de gènere... En fi, Ferran, què tal? Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal tot?
Doncs encantat de tenir-te al Duros a quatre pessetes. Tornes a liderar de nou el Col·legi de Graduats d'Enginyeria en Telecomunicacions després de diversos anys. Escolta, en primera pregunta, què t'ha portat a assumir de nou aquest repte professional i personal?
Sí, bueno, més que professional, és un repte ja de fa molts anys que em dedicava a situar la nostra professió com una professió clau. Uh-huh. Ja estava jubilat, entre cometes.
Molt entre cometes, veig.
Sí, d'aquestes tasques una miqueta, pues, fa 10 anys que vaig deixar. Però bueno, em van demanar que lideres una altra vegada pues, l'activitat del col·lectiu que s'havia perdut una miqueta aquí a Catalunya. Uh-huh. I, òbviament, un sector tan referent com és les telecomunicacions, en el que es basa després tota la digitalització, encara que hem perdut una miqueta la pistonada, perquè tot l'IA, totes aquestes coses, després es fiquen dintre de les xarxes de telecomunicacions. Uh-huh. I per això hem de tenir unes telecomunicacions més fortes i que siguin antidanes, antitalls, antitot, no?
Uh-huh. Sí, dius, hem perdut pistonada, pels que som profans en la matèria, és el que sembla, no? Com valores l'estat actual del sector de les telecomunicacions a Espanya, a Catalunya? És cert això que hem perdut pistonada, almenys respecte a Europa, respecte als Estats Units?
Sí, a veure, jo sempre explico la història de que Europa era... La comunitat de les telecomunicacions. Aquí teníem fabricants, teníem operadors, teníem tot, no? I, en canvi, Estats Units era més software i Àsia, sobretot Japó i Corea i més, era més la part d'electrònica. En canvi, ara nosaltres hem perdut molt respecte a Àsia i respecte a Estats Units. I necessitem una Europa forta que cregui en les telecomunicacions, que torni a apostar per les telecomunicacions, que comenci a fer xips aquí, que no depenguem de tot el que estem devenent, i que no havíem mai tingut aquesta situació de dependència de Xina o d'Estats Units o d'altres llocs. Uh-huh. Hem de tornar a ser qui era.
Una situació de dependència, dius tu, que es viu en altres termes, no? Ara amb la guerra d'Ucraïna ho hem vist, no? Fins a quin punt som dependents a vegades del petroli rus, del gas de no sé on. Doncs resulta que en tema xips, en tema telecomunicacions, també som molt més dependents del que hauríem de ser, no? Això també s'ha de arreglar.
Totalment, totalment. Mm-hmm. Nosaltres tenim aquí el Mobile World Capital, el Congrés, que és un bon exemple de lo que seria la situació de Catalunya, d'Espanya, respecte al món. I, en canvi, moltes vegades aquesta no s'aprofita per després fer un legacy, una indústria que sigui forta per donar aquest tipus de serveis. I aleshores és retornar. Hem de retornar no a les cenisses, a les cendres, que si no malament, sinó hem de crear un nou sector més impulsiu i, sobretot, amb lideratges clars.
I segur que una bona idea per començar a potenciar el sector de les telecomunicacions a casa nostra, convindràs amb mi, Ferran, que és també atreure joves titulats. Quin pla teniu per motivar aquests joves perquè s'impliquin al col·legi, perquè s'impliquin en aquest desenvolupament tecnològic?
Sí, això és fonamental. Fonamental és, primer, que els temes de les titulacions que denominem STEM, que són les que són de tecnologia, d'electrònica, etcètera, etcètera, i de les telecomunicacions, que vinguin més dones. i sobretot que sigui atractiu per elles i per ells. Perquè moltes vegades pues, la gent pues, prefereix el sector sanitari, el sector econòmic i demés, i clar, descapitalitzem perquè no tenim enginyers. I la qüestió aquí és molt important que la dona lideri aquest tipus de sectors que han de ser més friendlies, i sobretot també les dones i els joves han d'implicar-se en les professions, perquè moltes vegades pues, som els que ja tenim una certa edat els que liderem això, i no és correcte. Hem de deixar el testimoni als joves i que ells mateixos facin la seva estratègia de futur, perquè entre els joves segur que creixerem a un ritme que és molt més important de lo que podrien fer-lo la resta, no? Els que ja tenim una certa edat.
Parlaves d'intentar treure les dones. No sé si aquestes carreres STEM que tu dius, les carreres de tecnologia, d'electrònica, són una de les carreres universitàries on més alta és la desproporció entre homes i dones. És així? A les aules es veu un 80, un 90% de nois?
Exacte, és més o menys un 80, un 23-25% són dones, que és baixíssim, i en canvi vas a infermeria o vas a medicina o altres i gairebé és al revés.
Passa al revés, no?
Aleshores, no té massa sentit, i és perquè hem de fer que les carreres tecnològiques també siguin glamuroses. I moltes vegades pues, no som tant perquè som enginyers, som estructurats, quadriculats, i l'enginy, el que significa és que la nostra capacitat està al servei de solucionar problemes.
Clar.
I això és també a medicina i a tot arreu. I les hem de tornar a implicar dintre de tot això.
Deies intentar que aquestes carreres siguin, utilitzaves la paraula, glamuroses. Creus que les telecomunicacions estan prou valorades per la societat? Potser la gent normal del carrer no sap fins a quin punt aquestes carreres actuen diàriament sobre la seva vida, no? Ho hem vist, per exemple, en contextos d'emergència, d'incendis, d'apagades, o en el nostre dia a dia normal, fins a quin punt les telecomunicacions són cada vegada més importants per fer mil tasques, no? Potser això no s'explica bé, no ho acabem de saber.
Totalment, totalment. Pensem només que les telecomunicacions, des de que s'aixequem fins que tornem a dormir, estem tot el dia envoltats de telecomunicacions. Des de que encenem la ràdio, la COPE, pues, això és telecomunicacions. Això són ones hercianes que van a una determinada freqüència, que vostès tenen enginyers ahí treballant perquè puguin fer la radiodifusió de forma correcta, etcètera, etcètera. I tot el que té el que manega la taula de so, pues és igual. Ha d'entendre com apagar, com posar filtres, com... també és telecomunicacions.
Sí, sí.
I vas a un bar i normalment fa molt de soroll. Això és telecomunicacions, perquè són també bandes acústiques. I bandes acústiques que al final s'han de minimitzar perquè no sobrepassin els 65 decibelis i tot allò.
I tant.
Tot és telecomunicacions des de que surt el sol fins que més o menys anem al llit. Aleshores, és glamurós? Sí que és glamurós. És quan estimes una miqueta la teva professió, veus que estàs donant un servei a la societat. Perquè sense telecomunicacions no existirien els avanços que hi ha ara.
Clar.
Un cotxe té més o menys 2.300 xips.
Uau.
I un telèfon mòbil té al voltant d'uns 100. Pues, tot això significa que si entenem això, un mòbil sembla un aparatet de res.
Sí, sí.
Però té molta tecnologia. Molta tecnologia.
Déu-n'hi-do. Escolta, què li demanes a les institucions, a les catalanes, les espanyoles, les europees, pel que fa a innovació, a regulació, per reforçar la nostra posició tecnològica? Si t'està escoltant, que segurament sí, el president de la Generalitat o el del govern espanyol, què els hi vols dir?
Pues senzillament que tornin a creure que les telecomunicacions ens donaran un futur molt més perfecte del que tenim ara, i que apostin per les telecomunicacions, que atreuen inversions en telecomunicacions, en IA, en microchips i en altres sistemes, que està molt bé les inversions que ens fan en el supercomputador, perquè el supercomputador és un imant, i de la mateixa manera s'han de fer activitats, però de telecomunicacions també. Crear centres on després la societat, els joves, puguin veure què hi ha darrere de. Clar. Darrere d'un mòbil, d'una televisió, d'una ràdio, perquè tothom pensa que la ràdio, nada, estàs tu, estàs tu emitint i no passa res, no? No, pues és l'antena, on està, sí. En quina freqüència, perquè una banda i l'altra no es trepitgen, pues són coses d'aquestes que, si la gent sapigués i si fóssim més capaços de parlar en el llenguatge de tothom,
sí.
Pues, la gent jo crec que diria, ostres, això m'agrada, això segur que jo puc fer algun pas més, no? I crear la meva startup i crear, pues, tot això és lo que jo demano a les administracions, que creguin i que impulsin.
Doncs tant de bo t'escolti qui t'hagi d'escoltar. Ferran Amago, degà del Col·legi de Graduats d'Enginyeria en Telecomunicacions. L'última pregunta, vull que li transmetis un missatge als joves que ens puguin estar escoltant i que estiguin dubtant si estudiar o no una enginyeria de telecomunicacions, si és una aposta de futur. Què els hi diries, Ferran?
Totalment. Jo les animaria a... això és com Santo Tomàs, que han d'entrar, han de tocar i han de veure que és real tot això, que és una aposta de futur. Les telecomunicacions, des de que jo vaig estudiar, que ja fa molts anys, pues no he parat d'aprendre, perquè al final t'has de posar en el dia a dia.
I tant.
Jo no, quan vaig estudiar no havia ni el 1G, ni el 2G, ni el 3G, ni el 4G, ni el 5G, i en canvi, pues, has d'aprendre. I l'enginyeria el que t'està ensenyant sempre és a aprendre. Has d'aprendre contínuament. Jo crec que si els joves, que són molt inquiets, necessiten aprendre, jo crec que les telecomunicacions és la seva sortida.
Doncs Ferran Amago, moltes gràcies per acompanyar-nos i gràcies, moltíssima sort i molts èxits en aquesta nova etapa. Una abraçada.
Muchas gracias.
Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu software verifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu software verifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo.
A COPE Catalunya y Andorra. Duros a quatre pessetes.
Pues sí, esto es el Duros a cuatro pesetas, el programa económico de COPE Cataluña y Andorra. Y si hablamos de economía, hay una palabra clave que se usa muy a menudo y que es mucho más compleja de lo que podemos pensar, que es la palabra presupuestos. Bueno, ¿qué pasa con los presupuestos de un Estado? ¿Qué pasa con los presupuestos de España? Porque ya sabéis que la noticia política, que también tiene sus connotaciones económicas, por supuesto, de la semana, es esta ruptura entre Junts per Catalunya y el gobierno del PSOE, que los de Puigdemont dejan de brindar su apoyo a los de Pedro Sánchez. Y bueno, muchas veces pues nos da la sensación de que esto pues es una pelea entre políticos, pero que no tiene mucha repercusión en la economía, en el dinerito que nos entra y nos sale de nuestros bolsillos. Y a veces esto no es así. Vamos a hablar de presupuestos, vamos a hablar del tema con Bernat García, él es director de Economía Digital. ¿Qué tal, Bernat? Buenos días.
Buenos días, Jordi.
Pues bienvenido de nuevo al Duros a Cuatro Pesetas. Presupuestos generales del Estado. Ya parece un mantra, parece que nos hemos acostumbrado a que España no tenga presupuestos, pero bueno, eso sí que tiene consecuencias en nuestro día a día, ¿no, Bernat?
Pues tiene consecuencias en nuestro día a día y tiene consecuencias sobre todo a largo plazo. Es verdad que en el corto plazo puede que los ciudadanos y las empresas no lo noten directamente, porque no es que pase como en Estados Unidos, ¿sabes? Que hablamos muchas veces del cierre de gobierno, esto sí. Que a partir de tal día se acaban las transferencias. En España esto no pasa, porque hay sistemas de prórroga presupuestaria, de ampliaciones de crédito que podemos comentar, pero sí que es un problema para el diseño de las políticas económicas a largo plazo, para las nuevas infraestructuras, las nuevas políticas de ayudas, de gastos que se quieren poner en marcha. Se pueden cambiar las que están ahora vigentes, pero no se pueden crear nuevas, no se pueden aprobar nuevos proyectos si no hay presupuestos. Y esto no es una cosa que haya sucedido la última semana, sino que lamentablemente, y en mi opinión, llevamos 3 años, vamos a hacer 3 años en prórroga presupuestaria. Ese es el auténtico problema.
Es que, claro, los ciudadanos ya nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Los políticos no se ponen de acuerdo, no se aprueban nuevos presupuestos y pasa lo que tú decías, ¿no? Se prorrogan los presupuestos del año anterior. Es decir, que si en el 2022 o 23 o 24 se han presupuestado X dinero para tal cosa, eso se queda ahí congelado y vamos a tener exactamente lo mismo, ¿no? ¿Es así o no?
No exactamente, porque la recaudación de Hacienda,
¿sí?,
como bien sabrán muchas empresas, autónomos, ciudadanos, no para de crecer. Cada vez cuando nosotros vamos incrementando nuestros ingresos, nuestros beneficios, los impuestos siguen funcionando.
Ajá.
Lo que pasa es que, digamos que el gobierno tiene ese dinero y entonces lo puede distribuir. El nuevo dinero que va entrando, la economía española va creciendo, van recaudando más impuestos y puede distribuir ese nuevo dinero que entra, que es, está siendo cada año mayor, en las políticas que se aprobaron entonces. Si yo tenía unas ayudas a hornos, unas ayudas para la renovación de ventanas, ese dinero se puede ir ampliando y se puede ir creando. Lo que no se pueden hacer es obras nuevas. Fíjate, en el 2021, después del COVID, aquel año que fue calamitoso en todos los sentidos, el gobierno aprobó una ley, una cláusula, una enmienda dentro de la ley presupuestaria que permitía, que flexibilizaba mucho más lo que son las modificaciones de crédito presupuestario. Es decir, que el gobierno tenía derecho a cambiar los montes, los montantes de los diferentes capítulos sin pasar por el Congreso. ¿De acuerdo? Esto es lo que está pasando. Los presupuestos tácitos ahora, lo que hay es esto. Son modificaciones de crédito presupuestario que se van haciendo, digamos, bajo cuerda, en un segundo plano. Y este año, por ejemplo, llevamos ya 40.000 millones, 40.000 millones de diferentes modificaciones. Este dinero que me está entrando aquí lo voy a poner en este capítulo, pues este lo voy a cambiar y tal. El año pasado fueron 50.000 millones. Es decir, el gobierno sí que tiene elementos para ir ajustando ese dinero, esa recaudación, esos impuestos que van entrando, pero siempre dentro de las grandes políticas y apartados que tenía, ¿no?
Ya, porque, por ejemplo, por poner un par de ejemplos claros, si no tenemos presupuestos, se pueden actualizar pensiones, se puede subir el salario mínimo interprofesional, se puede dar pago de ayudas, de subvenciones a empresas, ¿todo esto es posible sin presupuestos o no?
Sí, se pueden actualizar las pensiones. De hecho, en los últimos 2-3 años se han actualizado las pensiones cada año a pesar de la prórroga presupuestaria. Se crea un real decreto que se convalida en el Congreso de los Diputados y para esto sí que ha habido una mayoría. Es un real decreto que establece las pensiones, las vamos a subir un 1% este año en un escenario de prórroga presupuestaria. Y esto se ha venido aprobando los últimos años. Es decir, hay una ruptura del acuerdo político, según nos han estado contando, pero no creo que nadie se atreviera a tocar el tema de las pensiones, que de momento, hoy por hoy, se ha seguido actualizando. De momento.
No demos nada por hecho en este país,
no,
pero vaya.
Todo puede pasar, efectivamente. Hoy por hoy, de momento, se ha cumplido todos los años, en este escenario de los últimos 3 años de prórroga presupuestaria, ha habido actualización de las pensiones. Y el SMI también ha subido. De hecho, el SMI ha subido ha subido considerablemente y lo ha hecho porque no necesita incluso la convalidación del Congreso de los Diputados, del Gobierno. Lo ha subido directamente porque este es uno de los mandatos que tiene el Gobierno directamente y no tiene por qué pasar por el Congreso de los Diputados. Por eso has puesto dos ejemplos concretos en los que sí, el Gobierno sí puede actuar, aunque no tenga una mayoría parlamentaria en el Congreso. Las ayudas que están sobre la mesa, que ya han sido aprobadas en ediciones anteriores, esas ayudas siguen funcionando. Otras ayudas nuevas, si el gobierno y diseña o crea, voy a dar ayudas a esto, al otro, y no estaba, digamos, presupuestado, no estaba incluido como una política dentro de los presupuestos, eso sí necesita de una aprobación parlamentaria para sacarlo adelante.
Sí, lo que pasa es que, claro, después de ya tantos años sin presupuesto, parece ser que esta situación se eterniza, se prolonga. Ya llevamos 3, parece que vamos para 4 y para 5, ¿no?
Llevamos 3 años, los últimos presupuestos que se aprobaron son de la legislatura anterior. En 2026, que es el presupuesto que debería aprobarse ahora, que ya vamos tarde y que todavía no se ha presentado, entraremos en una prórroga presupuestaria con toda
Seguridad, sí.
seguridad, y luego pues ya entramos en el terreno de la política, ¿no? Falta ver qué pasará. La legislatura termina en 2027, en julio de 2027. Quedan todavía prácticamente 2 años. Puede haber un presupuesto, puede ser que no, pero parece que si no lo ha habido hasta ahora, menos lo va a haber a partir de ahora, ¿no? Donde los partidos están pensando ya en las próximas elecciones y cómo van a tener que posicionarse, ¿no?
Si es que cada vez más, Bernat, no sé tú qué opinas, parece que esta inestabilidad política en la que vivimos día a día, pues ha llegado a un punto quizá como la Italia del pasado, ¿no? En que la economía va por un lado, la política va por otro, o al menos esa percepción tienen muchos ciudadanos, ¿es así?
Sí, el caso de España es un caso paradigmático, donde
Spain is different también en esto, ¿eh?
Spain is different, mira si es different, que es el único país, esto es un apunte, el único país de la Unión Europea que no ha presentado plan presupuestario a Bruselas en 2 años consecutivos.
Los
Es decir,
únicos, ¿eh?
los únicos. Entonces, es un escenario que bien, que no, es que el mundo está muy complicado. Sí, bueno, pero nosotros ya estamos en récord dentro de Europa. Es decir, que ya salta un poco, vamos, es llamativo, ¿eh? No solo en España, sino en el exterior. Pero la verdad es que una cosa es la falta de política y la otra es la inestabilidad, ¿no? Porque alguien te podría decir, bueno, no hay inestabilidad, las cosas son muy estables. Es un escenario donde no se hace política. Es un escenario donde funcionan unas ciertas normas que han sido aprobadas en el pasado y donde la población, la economía va al tran-tran y ya está. ¿Se necesitan nuevos presupuestos? Hombre, se necesitan nuevos presupuestos sin duda para crear las nuevas políticas económicas de todos los gobiernos, ¿no? Pasa en España, pasa en Cataluña, pasa en muchas otras comunidades autónomas, algunas como se está viendo estos días, que tampoco tienen presupuesto. Pues eso te imposibilita desarrollar
Claro.
tu programa, ¿no?
Eso te iba a
Desarrollar tu
preguntar, Bernat. Nos has dicho, por ejemplo, un pensionista puede estar relativamente tranquilo porque aunque no haya presupuestos, su pensión se va a actualizar. Pero ¿quiénes serían los más perjudicados? La gente a la que no le llega el dinero que le podría llegar por no haber presupuestos. ¿Quiénes son los que se están rasgando las vestiduras deseando que se aprueben de una vez unos presupuestos?
Pues mira, todos los, si me permites un poco,
¿Sí?
toda la gente que se les viene prometiendo nuevos programas, nuevas ayudas, vamos a crear esto, vamos a crear unas políticas de vivienda en las que se va a hacer esto, vamos a cambiar las infraestructuras, vamos a hacer un nuevo plan de cercanías, vamos a desarrollar tal. Toda esta gente que está esperando estos programas, que está esperando como ciudadanos, como contribuyentes, que están pagando sus impuestos
Sí.
año tras año y que están que ven que tienen carencias ellos a la hora del uso de los servicios públicos o de las promesas que se le están haciendo, todo eso requiere de una El, de una de un compromiso presupuestario. Es decir, no hay ningún ciudadano, los ciudadanos van a ver que se les suben las pensiones si hay acuerdo en el Congreso. Se va a subir el SMI. Existen las prestaciones contributivas. Pero hay una serie de nuevas situaciones. Alguien que, por ejemplo, puede estar en una zona que necesita o que se le ha prometido nuevos desarrollos de infraestructuras ferroviarias o unas nuevas obras de canalización,
Y eso
etcétera.
sí que está
Y esa
parado.
gente necesita que eso se plasme en un presupuesto.
Claro.
¿Entiendes? No puede venir un alcalde, un presidente autonómica o el ministro de turno a hacer obras sin que haya un respaldo presupuestario, sin que haya nada. Esa es la gente que está sufriendo más la prórroga presupuestaria, a los que se le han prometido una serie de cosas y no está llegando.
Sí. Sí, que muchas veces los políticos van a hacerse la foto diciendo aquí pondremos esta vía de tren, aquí pondremos esta infraestructura, pero claro, luego, si no hay
El
dinerito para
mayor
hacerlo,
caso de esto es las políticas de vivienda.
sí.
Hemos oído en los últimos meses, en los últimos años, una serie de promesas de inversiones en materia de vivienda que no están llegando. Y eso es porque no hay un apoyo parlamentario para sacarlo adelante.
Bernat García, desde Economía Digital, muchísimas gracias por hablar con nosotros de presupuestos, por poner un poquito más de luz sobre el tema y a ver si nuestros políticos de todos los colores se ponen las pilas y se ocupan un poquito de lo que se tienen que ocupar, que es de nosotros, de los ciudadanos y de las empresas. Bernat,
ojalá,
muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Bueno, y apuntaros estas fechas, ¿eh? Especialmente a todos los que estéis en Madrid, del 5 al 6 de noviembre de 2025, la semana que viene, miércoles y jueves, se celebra en la Feria de Madrid, en IFEMA, Accountex, junto a HR Expo. Es la feria líder en gestión de personas y de equipos, tecnología, beneficios, formación, talento y bienestar en el entorno laboral. Accountex España, que ya es una feria de referencia internacional, anual del sector de los despachos profesionales y gestión de pymes, pues se celebra, como os digo, 5 y 6 de noviembre. Y para hablar de este acontecimiento ya tenemos en línea a Cristina Clavería. Ella es la directora de Accountex 2025. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Buenos días, Jordi. Pues muchas gracias.
Buenos
aquí,
días.
Encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos en una semana que supongo que habrás trabajado 25 horas al día, ¿no?
Bueno, no, intento mantener un límite en estos aspectos, pero la intensidad sí que es bastante más intensa
imagino.
Que el resto del año.
Oye, Cristina, cuarta edición de Accountex en España. Para empezar, ¿qué es esto? Para quien no os conozca, ¿qué es Accountex? ¿Qué vamos a encontrar allí?
Bueno, pues este cuarto año ya Accountex ya está consolidada como la feria de referencia, sobre todo para despachos profesionales, asesorías y empresas, ¿vale? Ya hablamos sobre todo lo que gira alrededor de la gestión empresarial desde el punto de vista de las finanzas. Pero claro, en el sector en el que estamos, en España, pues las empresas principalmente son pymes y esas empresas son gestionadas por despachos profesionales y asesores.
Claro.
Así que a ellos va dirigido todo esto.
Y en un mundo cada vez más cambiante, donde supongo que lo que utilizábamos hace 5 años, pues ya ha cambiado mucho.
Sí, obviamente, desde los últimos 5 años pues estamos hablando de digitalización, pero esto está cambiando año tras año. Ya no solo estamos hablando de dejar atrás tareas que hacíamos de forma tradicional, sino que ya estamos hablando de que hay empresas que están utilizando la tecnología como ese punto diferenciador versus a sus competidores. O sea que aquí la evolución se está viendo año tras año de forma dramática. Lo que no te podría decir concretamente es en qué punto, pero en el uso sí. Y
sin duda.
Ahí en Accountex se puede ver claramente estas empresas que van por delante, cómo las están utilizando, ¿no? Estos casos prácticos de uso de estas tecnologías.
Para eso está Accountex, esta feria, donde se van a proponer soluciones, herramientas, servicios para despachos profesionales, para departamentos de finanzas en empresas, incluyendo, entre otros, pues empresas tecnológicas. Habrá multitud de sesiones alrededor de temas de actualidad para proponer pues el conocimiento necesario para llevar la profesión al siguiente nivel. No sé si nos querrías decir, Cristina, alguno de los platos fuertes, de las novedades, de las sesiones, de los eventos, de los expositores que vamos a encontrar en Accountex este año, como decíamos, 5 y 6 de noviembre.
Sí. A ver, una de las sesiones que atraen más interés es obviamente aquellas en las que participan miembros de la administración y este año sobre todo con la inminente entrada en vigor del sistema Verifactu el 1 de enero, pues ahí ya gira en torno todo a este momento, ¿no? Aquí se va a realizar pues bueno, un vínculo más estrecho entre la administración y las empresas a través del despacho y aquí ya tenemos la tormenta perfecta y todo para todo esto. Y después también el uso de la IA. Este año por primera vez vamos a tener un ponente que va a ser IA. Vamos a ver hasta qué punto puede sustituir a una persona, pero sí que habrá una mesa en la que uno de los participantes va a ser tecnología.
Uno de los participantes, uno de los ponentes, no va a ser un ser humano, va a ser una IA.
Exactamente,
Wow.
sí. Así que ahí vamos a ver si está a la altura o si estamos nosotros.
No, no sé.
Pero
no,
bueno, lo que sí que está claro. Dime, dime.
Sí, no, no, digo que no sé si desearte que vaya todo muy bien o que igual se atrabanque un poco la IA, porque esto ya empieza a dar vértigo hasta qué punto somos sustituibles, ¿no?
Para nada, para nada. Aquí se va a ver un poco, pues, qué oportunidades hay. No es para nada algo que vaya a sustituir a las
Claro.
personas. No me imagino una feria que esté visitada por IAs que interactúen entre ellas. Así que, pero sí que será interesante ver esta sesión. Y después ya sabes que Accountex se celebra junto a HR Expo, o sea que para nosotros las personas, el bienestar de las personas que formamos esas compañías, estas empresas, estos despachos, es para nosotros el eje central. Así que
Sí, coincide Accountex con HR Expo. ¿En qué consiste esta otra feria simultánea, Cristina?
Sí, pues mira, en HR Expo hablamos de estrategias, de herramientas y soluciones para la gestión de los equipos, ¿no? O sea, hablamos de beneficios, de formación, de bienestar, todo lo que hace, todo lo que se trata del entorno laboral, ¿no? Y aquí también en esta otra feria la irrupción de la inteligencia artificial está causando, bueno, pues está siendo muy importante en gestión de nóminas, en experiencia del empleado, pero la inteligencia artificial siempre vista desde el punto de vista de herramienta.
Claro.
Nunca para sustituir, sino para bueno, para más fidelizar equipos. Y bueno, las dos ferias juntas serán el epicentro de la gestión de empresas en España.
Pues ahí lo veis, el epicentro de la gestión de empresas en España, y así va a ser, 5 y 6 de noviembre en IFEMA, en Madrid, Accountex junto a HR Expo. La entrada es gratuita para los visitantes preinscritos. El miércoles 5 se abre a las 9 y media hasta las 7, el jueves 6 se abre a las 9 y media de la mañana hasta las 5. Y Cristina, de nuevo, muchas gracias por explicárnoslo aquí en el Duros a 4 Pesetas, que vaya muy bien y seguiremos en contacto.
Pues os esperamos ahí. Muchas gracias, Jordi. Nos vemos la próxima semana.
Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo.
A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I estem ja al mes de novembre i el 1 de gener del 2026 hi ha canvis que afectaran empreses, que afectaran autònoms, canvis que estan aquí a tocar i que poden ser importants, poden canviar-li la vida a molta gent i que, de moment, no sé si es parla prou. Li anem a preguntar a l'Arnau Bonada. Ell és economista, expert en Verifactu. Acabes de publicar el primer manual de butxaca per entendre el Verifactu. Arnau, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
Escolta'm, explica'ns això del primer manual de butxaca per entendre Verifactu.
Sí, mira, nosaltres fa un parell d'anys que ja anem fent sessions informatives a diferents doncs, entitats, a patronals, per empreses, per col·legis, i explicant doncs, tota aquesta gran revolució que tenim aquí doncs, a la cantonada. I clar, detectem realment un gran desconeixement que, per un canvi tan rellevant, no? Llavors hem dit, per ajudar a difondre encara més tota aquesta informació, doncs tot el coneixement que hem anat adquirint al llarg d'aquestes sessions i aquests anys i tot, l'hem plasmat amb aquesta guia pràctica, que pretén ser molts exemples, pretén ser explicar la teoria, explicar el que ens ve, però des d'un punt de vista entenedor i didàctic.
Com es diu? I on la podem trobar, aquesta guia, Arnau, perquè li interessi?
Sí, es diu Guia Pràctica de Facturació Electrònica i Verifactu, i llei antifrau, i la podeu trobar doncs, a la pàgina web nostra del despatx, val? Que són 3 W, www.fica.cat, amb K, i allà el podeu descarregar gratuïtament.
L'Arnau és director de l'assessoria FICA Economistes i Advocats, com us deien. Allà teniu aquest manual per ajudar-nos a entendre una cosa que haurem d'entendre tots, o pràcticament tots, empreses, autònoms, a partir de l'1 de gener, no?
Sí, és que a més, vull dir, que hi ha hagut una moratòria, perquè això ja hauria d'estar en funcionament. Vull dir, hauria d'haver estat d'aplicació el juliol del 2025, tant per a empreses com per a autònoms. I ara, doncs, s'ha donat una mica més de temps, perquè l'ordre ministerial es va publicar amb retard, i hi ha dos terminis. Ara hem segmentat una mica, no? Llavors, tots els contribuents que presenten impost de societats, perquè ens entenguem bàsicament les empreses, sí, estem parlant, doncs a partir del 1 de gener del 2026. I la resta, bàsicament els autònoms i les autònomes, doncs el juliol del 2026.
Juliol del 2026, però vaja, que tots els autònoms que ens estiguin escoltant, a partir del juliol, que falten 8 mesos, els hi canvieu una mica la vida, entra en funcionament obligatòriament aquest nou sistema de facturació, que és Verifactu. I explica'n, Arnau, en què consisteix això?
Això hi ha molts mals entesos, val? Perquè el Verifactu com a tal és optatiu, per dir-ho així. És a dir, el que és obligatori és que hem de fer servir un programa que estigui certificat pel fabricant conforme compleix la llei antifrau. I què vol dir això? Doncs que no puc eliminar factures i emeses, que no les puc modificar, val? Que no puc alterar la informació del programa, i tot això ho garanteix el fabricant. Val?
És a dir, això de fer la teva factura en Word o en Excel, això s'ha acabat?
Sí, això sembla que s'ha acabat. Amb això hi ha molta controvèrsia, perquè hi ha algunes consultes d'Hisenda que sembla que encara amb Word i amb Excel podries, perquè ho assimilen com si facturessis a mà. Facturar a mà, com que no és un programa de facturació, doncs no queda subjecte. Llavors, el que és l'Excel i el Word, si només realment utilitzes com si fos una llibreta, i escolta, vaig a la següent pàgina de la llibreta i faig la nova factura, s'entén que no és un sistema informàtic de facturació i, per tant, no està subjecte a la llei antifrau.
O sigui, que sí que es podrà enviar una factura...
En principi sí, però també diuen, això ho expliquem a la guia, no? Doncs que d'alguna forma s'hi interpreta l'inspector, que tens unes fórmules a l'Excel, tens algunes macros, tens alguna cosa que, per exemple, passa als registres i fa qualsevol tipus d'operació, doncs pot ser considerat aleshores sí un sistema informàtic de facturació. Amb la qual cosa nosaltres recomanem que amb Excel i Word, doncs, que no te la juguis.
No te la juguis.
Directament, doncs al final, per exemple, doncs, si fas poques factures a l'any, doncs Hisenda mateix posa un programa a la seva web de facturació perquè puguis facturar a través d'allà i compleix, no? El que veurem més visible de totes aquestes factures que sortiran és que hi haurà un codi QR.
Un codi QR a les factures.
Un codi QR a les factures. Aleshores, si tenim el programa certificat pel fabricant i estem fent les factures i ens surt aquest codi QR, ja ho tenim tot correcte, val? I a partir d'aquí tenim dues opcions, Verifactu sí o Verifactu no. Verifactu sí vol dir que en temps reals tots aquests registres de facturació s'envien a Hisenda. O sigui que un bar, no?, que vengui un cafè amb llet, en aquell moment, en temps real,
pum,
el propi programa ho envia a Hisenda.
Hisenda ja ho sap.
Hisenda ja ho sap, I Verifactu no és que d'alguna forma no enviem els registres automàtics, però es queden allà inalterables per si mai ens els requereix l'administració.
Arnau, siguem sincers, quanta gent estarà una mica tremolant?
Bona pregunta.
Sí, no.
Home, és que clar...
És el que busca aquest nou sistema, no? Combatre frau.
Sí, és la llei antifrau, el propi nom ho indica, no? Clar, ja porto 20 anys, no?, amb tot aquest ofici, tot ha canviat tant, no? Tot ha canviat tant, perquè clar, abans tot era molts negocis amb efectiu, no?
Clar.
Tantes coses i tal. Ara, a dia d'avui, ja tot està molt controlat, perquè ja tothom, la majoria, no?, de gent paguem amb targeta, no?, paguem inclús amb el mòbil, no?, i tot això ja et deixa un rastre, un registre, no? Però tot i així, encara hi ha una bossa de frau, per dir-ho així, de factures, doncs, que potser s'emeten, després es modifiquen, es canvien i tot això, i això és el que ja no es podrà fer.
Espanya és un país on aquesta picaresca, aquestes ganes de no pagar impostos, és més gran que altres països del nostre voltant. Això és així? Tu, des de la teva òptica, ho veus així?
És a dir, la diferència fonamental que hi ha aquí és un de valors, probablement, no? És a dir, altres països estan molt mal vist. estafar sí. Hisenda, no? Aquí, clàssic, aquí ho fa, encara treu pit.
Encara et poses una
medalla,
no? I en
el bar,
no?
Allà, ostres, mira, que els he colat això, els he colat l'altre, no? És a dir, és un tema de valors que no som conscients una mica, que amb això al final estem pagant les escoles, sí. Els hospitals...
Sí. És un canvi important, de fet, he arribat a sentir que pot assimilar-se al canvi que es va viure de la pesseta a l'euro. Creus que té aquesta magnitud? Vull dir,
sí.
Que no li estem fent massa a casa aquest tema de Verifacto, però que és un canvi d'una magnitud molt gran.
Absolutament. És a dir, jo ho comparo amb quan la llei de l'IVA, per exemple, uh-huh. En quan el canvi de la pesseta a l'euro és una revolució d'una magnitud espectacular i més amb el que ens vindrà després de la facturació electrònica obligatòria entre operacions, entre empreses, no? És a dir, estem en una dinàmica que en pocs anys, pràcticament, Hisenda tindrà la totalitat de la facturació de totes les empreses d'Espanya i pràcticament
el segon.
En temps real, el segon uh-huh. I tal.
Clar, no sé si les empreses, els autònoms estan preparats per tot això, però et vull preguntar també si la mateixa agència tributària està preparada. Perquè, clar, això vol dir que li arribaran milions de factures, que fins ara no li arribaven, que serà un bombardeig brutal de factures.
Sí, de fet, ja està actiu això, vull dir que l'1 de gener, per dir-ho així, és quan tindràs l'obligació, no? Però si tu vols ara, ja pots emetre factures en Verifacto. I últimes dades que ens va comentar Hisenda és que aquest octubre s'ha tancat ja amb 8 milions d'enviament. És a dir, han rebut 8 milions de registres de facturació, que d'alguna... Sembla molt, però clar, si cada que fem llet, cada cervesa d'un bar s'ha d'enviar, estem parlant, com molt bé dius,
que seran...
de milers de milions.
Sí, t'anava a dir centenars de milions o potser em quedo curt.
Sí, milers de milions, jo crec.
Tots els negocis, petits negocis, més autònoms, totes les factures poden ser, sí, milers de milions al cap de l'any. Clar, una agència tributària on ja es queixa normalment de la falta de personal, doncs no sé si això agravarà encara més el tema. Però vaja, Verifacto, 1 de gener, quin consell donaries a la gent que ens estigui escoltant i digui, ei, què és això? Primer que es descarreguin la teva guia, sens dubte.
Sí, i que no esperin ja al darrer moment, perquè, clar, si no es col·lapsarà, això vull dir, és que estem parlant que queden 4 dies, llavors,
sí.
Que no ho deixin per última hora, que això també és molt, molt típic nostre, no?
Uns canvis legislatius que al darrere... s'intenta fer veure que es lluita contra el frau, també segurament contra l'economia submergida. Serà molt més difícil ara, no?
Serà molt més difícil. I una altra cosa que la gent no té en compte també i que jo crec que també tindrà molt efecte és amb el blanqueig de capitals. Perquè ara hi ha molts negocis que d'alguna forma serveixen doncs, per blanquejar...
Clar, tu pots dir, mira, jo aquest mes he venut 2.000 quilos de pomes i en realitat has venut 20.
Per exemple, no és per estigmatitzar cap sector, no? Però per exemple tots aquests comerços 24 hores que veiem, que a Barcelona n'hi ha tants i tot plegat, un té la sensació, no?, que no tots, no hi ha prou gent...
Sensació comprant, molt estesa, sí.
Que per tants negocis, no? Llavors, clar, fins ara, com aquell qui diu, era uh-huh. Quan arribava el trimestre, tu deies, he venut 300.000 euros, però no havies de demostrar
clar.
D'on venien, no?
Ara, cada factura, cada un d'aquests 2.000 euros ha d'estar reflectit.
Reflectit al segon.
Al segon.
Al segon. Vull dir que potser surt una nova professió que és un gènere d'etiquets.
Segur que seguirem parlant d'aquest tema. Arnau, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al 2 a 4 i a veure com encarem aquesta revolució que ens ve a sobre. Tindrem moltes preguntes a fer-te en el futur. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
Doncs gràcies per acompanyar-nos. Ens quedem sense temps, però d'aquí 7 dies ens hi tornem a posar. Tornarem als micròfons a COPE per parlar d'economia, per parlar d'empresa, i ho farem aquí, al Duros a 4 pessetes. Soc el Jordi Tunyón, ha estat un plaer acompanyar-vos. Que acabeu de passar un gran diumenge.